Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Els caps de la Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya el 2017 incideixen en el judici al procés en destacar el caràcter violent de part dels votants l'1 d'octubre, així com en la inacció dels Mossos d'Esquadra, que diuen els va obligar a actuar. Montse Manent.
El comissari en cap de la Policia Nacional durant el referèndum, Sebastián Trapote, ha defensat l'actuació dels cossos de seguretat de l'Estat davant la gran resistència dels votants que, segons ha dit, impedia cap mediació.
¿Mediación con quién?
Con los ciudadanos.
Pero si... no nos dejaban entrar en los colegios. ¿Cómo vamos a mediar? Si la resistencia era brutal. Dígamelo usted, señor letrado. Es que no sé cómo vamos a mediar. No había ninguna persona ahí que quería mediar. Evidentemente, nos están obstaculizando, nos están agrediendo, nos están poniendo problemas para cumplir una orden judicial.
Els Mossos d'Esquadra busquen a Mataró un home de 40 anys acusat d'agredir sexualment una menor al municipi.
El cas ha aixecat la indignació de la localitat. Tots els grups de l'Ajuntament mataroní han fet avui front comú per condemnar aquesta presumpta violació.
Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
Per ara, la investigació segueix oberta i, per tant, no es pot donar cap més informació al respecte. Escoltem l'alcalde de Mataró, David Bote.
Davant la presumpta violació de la qual hem tingut coneixement, l'Ajuntament de Mataró vol manifestar el rebuig i la condemna més absoluta d'aquest fet i de qualsevol altra agressió. Les agressions sexuals són una violació dels drets humans fonamentals i un atemptat contra la llibertat.
6 de cada 10 persones que estan a l'atur són dones i una de cada 4 dones que treballen ho fa a mitja jornada.
Segons dades de Comissions Obreres, les dones les cuiden els fills, els familiars malalts i de les tasques de la llar. Per a la portaveu del sindicat a Catalunya, Montse Ros, aquests i d'altres són els motius de pes per sumar-se a la vaga de demà.
Aquí encomanem la cura de la gent gran, també a dones, la major part de vegades migrades, moltes sense contracte, i el govern segueix sense ratificar el conveni 189 de la OIT, que és el mínim perquè no sigui vergonyós les condicions en què s'està treballant en les llars en aquest moment les persones internes.
Identificat el responsable de malmetre el polèmic mural penjat a la façana de l'Ajuntament d'Olot i que porta per nom La Manada.
Els fets s'haurien produït aquesta matinada. A les darreres hores, el Partit Popular i el PSC n'han exigit la retirada.
Olot Televisió, Idoia Sansa.
Gràcies a les càmeres de vigilància de la zona, el presumpte autor dels fets ja ha estat identificat i s'enfronta a una sanció de fins a 3.000 euros per aquesta falta. Ho explica Pep Berga, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot.
Està identificat i el que farà l'Ajuntament, doncs, d'acord amb l'ordenança de convivència i via pública, doncs, que ja preveu aquestes situacions, doncs, és obrir-li un expedient per multar-lo.
Arriba a Ripoll la ruta hippie del romànic per obrir el taló de les festes de Carnestoltes de la capital del Ripollès.
Aquest any arriba la 21a edició amb una participació cada cop més gran i amb novetats.
Ràdio Ripoll, Xevi Sunyol.
Aquest any, vist no en el format, sinó en el protocol. El rei Carnestoltes no serà qui faci el pregó d'inici de la gresca com havia passat en totes les edicions anteriors. Aquest any, i d'acord amb les colles participants al carnaval, s'ha plantejat una alternativa per alliberar la feina a l'esmentat rei Carnestoltes. Ho explica Laura Moreno, membre de la Comi.
Aquest any, per la ruta hippie, no donarà el tret de sortida. Ho farem amb un coet.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Bona tarda. Tarda en conjunt força tranquil·la a bona part del país, però amb alguns ruixats a la zona nord de les comarques de Girona, a la zona de l'Alt Empordà, també a la Garrotxa, al Ripollès, precipitacions que localment podran ser d'intensitat moderada, però que tendiran ja a desaparèixer a partir del vespre. A la resta del país esperem una tarda en conjunt assolellada, amb alguns núvols d'evolució diurna que també doncs, es mantindran presents a punts del Prepirineu, zones de muntanya de la meitat est del país i també a la serralada litoral. En conjunt, però, aquests núvols també es dissiparan al llarg del vespre. Demà tindrem una jornada conjunt força tranquil·la, però amb alguns intervals de núvols. Al matí, núvols alts i mitjans que arribaran per l'oest, seran puntualment més compactes a la zona del Pirineu, fins i tot amb alguna precipitació feble al vessant nord, i a la tarda es trencaran, però es formaran també alguns núvols a zones de muntanya, que a punts del nord-est i del Pirineu podrien deixar algun ruixat de caràcter molt local i molt aïllat. Demà la temperatura mínima baixarà, però la màxima esperem que sigui més alta. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. A aquesta hora estem pendents d'un accident que afecta la Pota Nord a l'altura de Badalona, talla un carril en direcció Mataró i està complicant el trànsit amb cues des de pràcticament el nus de la Trinitat fins a Badalona en aquest tram. D'altra banda, també complicada la circulació a aquesta hora a la C58, amb aturades pràcticament des de Badia del Vallès fins a Barcelona, a causa d'un accident que s'ha produït en aquest punt, i també veiem aturades a l'altura de Sant Quirze del Vallès. També trànsit lent a la C-17, tant a Montcada i Reixac en direcció sud com a Parets del Vallès per anar cap a Vic. També trànsit lent a la B-30 a Badia del Vallès en direcció Tarragona, i dels accessos sud les càmeres ens mostren circulació lenta amb aturades a la B-23, Esplugues de Llobregat fins a l'entrada pràcticament a l'Avinguda Diagonal, i també el Papiol per anar cap a Martorell. Afegir també l'autopista P7 a Barberà en direcció Tarragona i les rondes molt carregades a aquesta hora de la tarda. A la ronda de dalt hi ha lentitud entre Esplugues i Vall d'Hebron en direcció Trinitat, i pel que fa a la ronda litoral, cues des de Besòs fins al nus de la Trinitat. Això és el més destacat. Molt bona tarda.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tot una cuina basada en el pèsol i molt més, t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la perla verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Els caps de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya durant la tardor de 2017 han centrat avui les declaracions en el judici al procés. Tots dos han assegurat que van haver d'actuar durant el referèndum per la inacció i la ineficàcia dels Mossos d'Esquadra. Han assegurat que l'ús de la força va ser la mínima i proporcional davant d'actituds violentes de les persones que eren davant dels col·legis. El primer a declarar ha estat el cap de la Policia Nacional, Sebastián Trapote. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote, ha assegurat que l'1 d'octubre van activar el pla B perquè els Mossos no actuaven i que el van activar abans i tot de les 8 del matí, quan els col·legis encara no havien obert. Trapote ha dit que les multituds de davant els punts de votació eren molt violentes cap a la policia, que va actuar sempre amb mesura.
Siempre, siempre se ha utilizado, vuelvo a reiterar, de una manera racional, proporcional y congruente. Siempre. La policía no se dedica a golpear de una manera gratuita.
Trapote ha dit que la Policia Nacional no va tancar cap lloc de votació, que 65 agents van resultar ferits i que no li consta que els policies paguessin ningú al cap i que no va ni mediar amb la gent perquè era impossible.
¿Mediación con quién?
Con los ciudadanos.
Pero si no nos dejaban entrar en los colegios, ¿cómo vamos a mediar? Si la resistencia era brutal. Nos están obstaculizando, nos están agrediendo, nos están poniendo problemas para cumplir una orden judicial.
Trapote ha justificat la presència durant hores de la Policia Nacional davant la seu de la CUP el 20 de setembre per assegurar-se, ha dit, que no traiessin material de propaganda del referèndum que els constava tenien, i ha reconegut que mai no van tenir un ordre judicial.
El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, ha acusat els Mossos de fer seguiment a guàrdies civils en els dies previs a l'1 d'octubre. A més, ha assegurat que hi va haver 131 assetjaments a les seves casernes. Gozalo també ha explicat que els dos cotxes de la Guàrdia Civil malmesos davant la Conselleria d'Economia no es van guardar al pàrquing perquè no hi entraven.
En respostes a la Fiscalia, el tinent general ha dit que l'1 d'octubre van haver d'actuar davant la passivitat dels Mossos. Segons ha explicat, els guàrdies civils van intervenir en 71 locals i en la majoria els votants eren molt violents, fins al punt d'haver-se de retirar de 14 punts de votació i que 55 agents resultessin contusionats. Gonzalo també ha afirmat que la gent evitava l'entrada dels agents als col·legis de manera violenta perquè els tenien ganes, donat que la Guàrdia Civil havia estat el cos que més paperetes havia requisat. A més, ha dit, els concentrats estaven molt organitzats i utilitzaven un llenguatge prebèl·lic.
Bueno, talleres de formación teórico-práctica para resistir o oponerse a lo que ellos decían que había que defender pues las urnas, defender la República o defender el referéndum, efectivamente. Entonces, esas actividades para defender, en fin, ya empleando un lenguaje, si se me permite, prebélico.
Durant la tarda, Gonzalo ha respost les preguntes de la defensa. Allà s'ha traslladat a la mobilització del 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia. Ha defensat que no actuessin els antiavalots de la Guàrdia Civil perquè no eren prou per fer front a la gent que hi havia concentrada i ha parlat dels cotxes malmesos davant de l'edifici. Gonzalo ha dit que van haver de ser aparcats allà perquè no entraven al pàrquing, quelcom que ha suscitat l'interès del lletrat Jordi Pina.
Entonces me dijeron, es que no podían entrar, no cabían.
¿Le manifestó la persona que le hizo este comentario que intentaron introducir los vehículos en el parking y no cabían o simplemente hicieron un cálculo a ojímetro?
Pues mire, no entré en el detalle de si tomaron algún tipo de medidas métricas al respecto.
Gonzalo també ha admès que es van deixar armes llargues als vehicles, tot i que ha explicat que eren escopetes llançadores de pilotes de goma.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Doncs encara en el judici, en la sessió de tarda, que encara dura, l'excomissari d'informació dels Mossos, Manel Castellví, ha explicat que es va sentir frustrat quan, poc abans de l'1 d'octubre, va alertar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que els enfrontaments entre policia i votants serien inevitables. I tot i això, ell va decidir tirar endavant el referèndum.
Manel Castellví ha defensat l'actuació i el dispositiu preparat pels Mossos d'Esquadra per l'1 d'octubre. L'excomissari dels Mossos ha dit que gràcies a la seva tasca no es van obrir uns 239 punts de votació. Castellví també ha recordat una reunió amb el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el conseller d'Interior, Joaquim Font, en la qual els responsables policials van alertar que el conflicte l'1 d'octubre era inevitable.
Ja ha salit frustrado, no? Un poco frustrado en el sentido de decir, el día 1 de octubre unos van a acceder a ese colegio y se va a hacer, y los otros, pues, si están sentados, se levantarán o se opondrán, digamos, a esa acción de la policía. Y eso es un conflicto, eso es un desorden, eso es un conflicto.
Manel Castellví ha remarcat que ells en tot moment van assegurar que complirien amb la interlocutòria dictada per la jutgessa en relació amb l'1 d'octubre.
Més qüestions. Indignació a Mataró després de fer-se públic un nou cas d'agressió sexual a una menor del municipi. Els Mossos d'Esquadra busquen el presumpte autor dels fets, un home d'uns 40 anys. Mentrestant, avui tots els grups de l'Ajuntament han fet front comú per condemnar aquesta presumpta violació. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
Un cas que es va fer públic ahir al vespre i sobre el que ara hi ha una investigació oberta. Els Mossos d'Esquadra es troben buscant a un home a Mataró per haver abusat sexualment d'una menor. Així ho ha pogut confirmar Mataró i Visual a través de fonts policials. Tot i que per ara la investigació segueix oberta i, per tant, no es pot donar cap més informació al respecte. Escoltem l'alcalde de Mataró, David Bote.
La presumpta violació de la qual hem tingut coneixement, que va patir una veïna de la nostra ciutat el passat diumenge, dia 3, l'Ajuntament de Mataró vol manifestar el rebuig i la condemna més absoluta d'aquest fet i de qualsevol altra agressió. Les agressions sexuals són una violació dels drets humans fonamentals i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones.
La menor hauria reconegut els fets i hauria explicat que l'agressor era un conegut de la família.
A Lleida, el president de Vox, detingut per suposats abusos sexuals a discapacitats, José Antonio Ortiz Cambray, s'ha sotmès avui a una roda de reconeixement davant d'un dels denunciants. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant més proves incriminatòries abans de passar-lo a disposició judicial demà. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
S'han analitzat els seus dispositius electrònics per si troben proves que l'incriminin, com ara imatges de contingut sexual. José Antonio Ortiz també s'ha sotmès aquest dijous al matí a una roda de reconeixement. La compareixença judicial d'aquest divendres es durà a terme sense contacte visual entre la víctima i l'investigat i les preguntes només les podrà fer un professional assistencial. Els Mossos van detenir Ortiz Cambrai aquest dimarts després de rebre una denúncia de dos discapacitats d'uns 30 anys que estan tutelats per la Fundació Alosa de Lleida i que treballen per Aspros. Recordem que va ser la Fundació Alosa la que va detectar missatges de WhatsApp fora de lloc entre els dos denunciants i Ortiz. Els investigadors sospiten, però, que hi podria haver més afectats, inclús discapacitats menors d'edat. Ortiz Cambrai es va presentar com a líder de la formació a Lleida, tot i que Vox va negar que ho fos i el va suspendre de militància.
El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat ha presentat una denúncia davant la Fiscalia contra el periodista Arcadi Espada per un possible delicte d'odi i discriminació contra les persones amb discapacitat.
Pel departament, les declaracions d'Espada sobre les persones amb síndrome de Down vulneren la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i poden ser constitutives de delicte. La denúncia de la Generalitat se suma a la ja presentada per l'associació DINCAT, que agrupa fins a 300 entitats que defensen els drets de les persones amb discapacitat, també per un delicte d'odi arran de les declaracions del periodista en què qüestionava el dret a la vida de les persones amb síndrome de Down.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
6 de cada 10 persones que estan a l'atur són dones i una de cada 4 dones que treballen ho fan a mitja jornada. La raó és la mateixa. Són les dones les que es cuiden dels fills, dels familiars malalts i de les tasques de la llar. Són algunes de les dades que Comissions Obreres ha volgut posar damunt la taula coincidint demà amb el Dia Internacional de la Dona. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Un informe recent del sindicat apunta que encara queda molt de camí per recórrer. Les dones cobren un 23% menys que els homes per fer la mateixa feina. Les seves pensions són un 37% inferiors i una altra dada. Més del 90% de les baixes per cuidar un familiar malalt les agafen les dones. Per a la portaveu del sindicat a Catalunya, Montse Ros, aquests i d'altres són motius de pes per sumar-se a la vaga de demà.
Aquí encomanem la cura de la gent gran, també a dones, la major part de vegades migrades, moltes sense contracte, i el govern segueix sense ratificar el conveni 189 de la OIT, que és el mínim perquè no sigui vergonyós les condicions en què s'està treballant en les llars en aquest moment les persones internes.
Comissions Obreres també reclama a Pedro Sánchez que executi abans de les eleccions els plans d'igualtat aprovats pel seu govern a principis de mes, per tal de garantir que no quedin en paper mullat.
Demà hi ha convocades manifestacions a les 4 capitals catalanes i altres moltes poblacions. A Tarragona, la cita més important és a 6:45 de la tarda amb la manifestació unitària a la plaça Imperial Tarraco. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat una manifestació al matí a partir de les 11. Des de l'Ajuntament també es farà una lectura d'un manifest unitari. Araceli Baillo, coordinadora del grup de treball de psicologia afirmativa LGTB de la delegació del Col·legi de Psicologia de Tarragona, ha explicat que hem d'educar sense rols de gènere.
Nosotros educamos de manera diferente y muchas veces de una forma muy inconsciente a las criaturas en función de si son niños o son niñas, ¿eh? Aunque hoy día también tendríamos que hablar de niñes, ¿eh? Porque no todas las personas se identifican con esta polaridad de género. Entonces, vamos educando pues en una masculinidad y en una femineidad que lo que hace muchas veces es encorsetar a la persona y restarle libertad.
L'acte principal i que es preveu més massiu és la manifestació que hi haurà a la tarda 6:45 convocada per la plataforma 8 de març. L'any passat ja va ser massiva i s'espera que enguany ho sigui encara més.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El jutge ha ordenat detenir un investigat per les mobilitzacions en l'aniversari de l'1 d'octubre a Girona. L'imputat, Jordi Alemany, estava citat aquest matí al jutjat número 4 de la ciutat, però ha decidit no entrar a declarar.
Es tracta d'un dels denunciats pels Mossos d'Esquadra per desordres públics, ultratge a la bandera, danys i delicte lleu de lesions per haver format part, suposadament, del grup de manifestants que va entrar a la seu de la Generalitat i va despenjar la bandera espanyola durant l'aniversari de l'1 d'octubre. La setmana vinent estan citats a declarar la resta d'investigats, entre ells els 16 detinguts per la policia espanyola el 16 de gener pel tall de l'AVE. Entre ells hi ha el batlle de Verges, Ignasi Sabater, i el de Salrà, Dani Cornellà, tots dos de la CUP.
I a Olot, la policia ja ha identificat el responsable de malmetre el polèmic mural penjat a la façana de l'Ajuntament i que porta per nom La Manada. Els fets s'haurien produït aquesta matinada. Les darreres hores, Partit Popular i PSC, dues de les formacions representades en l'obra de Quim Domena, n'han exigit la retirada. Olot Televisió, Idoia Sansa.
Gràcies a les càmeres de vigilància de la zona, el presumpte autor dels fets ja ha estat identificat i s'enfronta a una sanció de fins a 3.000 euros per aquesta falta. Ho explica Pep Berga, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot.
Està identificat i el que farà l'Ajuntament, doncs, d'acord amb l'ordenança de convivència i via pública, doncs, que ja preveu aquestes situacions, doncs, és obrir-li un expedient per multar-lo.
Els fets s'han produït després que el Partit Popular demanés la retirada de l'obra en considerar-la ofensiva, crítiques que també ha subscrit el PSC d'Olot en un comunicat. L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa afirma que per ara deixaran l'obra tal com està, però que treballen per fer visible l'agressió d'alguna manera. El seu portaveu, Joan Serra, ha expressat la preocupació de l'entitat perquè la resposta a una manifestació artística sigui l'agressió o la prohibició. En aquest sentit, els agradaria que aquells que han criticat l'obra en les últimes hores condemnessin els fets.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Platja d'Aro, al Baix Empordà, on ja han començat les obres d'enderroc del mític parc d'atraccions Magic Park. Les instal·lacions van tancar portes definitivament a principis de setembre de 2017, després de 43 anys d'activitat. Televisió Costa Brava, Núria Cucharero.
18 mesos després que el Magic Park de Platja d'Aro va tancar definitivament les portes, passant a ser un capítol més de l'oci i el turisme de la Costa Brava Centre, s'ha iniciat l'enderroc i el buidatge del mític parc d'atraccions que va estar obert 43 anys. L'11 de setembre del 2017 tancava portes i avui s'està convertint en runa. La setmana passada es van desmuntar elements de fibrociment amb amiant cancerigen, una tasca que va endarrerir l'inici de l'enderroc. Aquestes tasques d'enderroc han d'acabar abans de Setmana Santa per donar pas a un solar on s'hi aixecarà un hotel amb locals comercials als baixos. La germana Xufré van apagar els llums d'unes instal·lacions que la seva família havia arrencat 4 dècades abans i per les que diverses generacions hi havien passat alguns dels millors moments de les seves infàncies i adolescències.
L'Ajuntament de la Garriga busca la millor manera d'implantar un sistema per poder multar els propietaris de gossos incívics. Vista l'experiència d'altres consistoris, no s'ha volgut apostar pels anàlisis dels excrements dels animals com a la millor alternativa i s'està estudiant una altra sortida. Ràdio Silenci, Jordi Roig, bona tarda.
Bona tarda. Des de fa més de 3 anys, l'equip de govern de la Garriga es va comprometre a trobar un sistema per imposar multes a aquells propietaris de gossos incívics. Quan semblava que s'anava a implantar un sistema d'anàlisi d'ADN dels excrements, l'experiència d'altres municipis no ha estat del tot satisfactòria i es resta a l'espera de trobar un altre sistema alternatiu. Així ho apunta l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó.
Hi ha la partida pressupostària en el pressupost 2019 i, per tant, la nostra voluntat és que això s'apliqui, tot i que cal mirar quin és el sistema que sembla la sé que no s'acaba de trobar el millor sistema, no? Perquè bé, ens estan explicant doncs que no acaba de funcionar aquest mecanisme.
Caldrà seguir de prop quina decisió pren l'Ajuntament per un dels temes que d'altres grups de l'oposició reclamen des de fa temps. Carnaval, carnaval.
Arriba a Ripoll la ruta hippie del Romànic per obrir el taló de les festes de Carnestoltes de la capital del Ripollès. Aquest any arriba la 21a edició i cada cop són més els joves que volen entrar amb bon peu al carnaval. Ràdio Ripoll, Xavi Sunyol.
Aquest any, però, hi haurà canvis, no en el format, sinó en el protocol. El rei Carnestoltes no serà qui faci el pregó d'inici de la gresca com havia passat en totes les edicions anteriors. Aquest any, i d'acord amb les colles participants al carnaval, s'ha plantejat una alternativa per alliberar la feina a l'esmentat rei Carnestoltes. Ho explica Laura Moreno, membre de la COMI.
Ja sabeu que doncs, a Carnestoltes les colles van molt a tope i a l'últim dia encara estan fent els últims retocs. Per tant, aquest any per la ruta hippie no donarà el tret de sortida, ho farem amb un coet.
Tots els que hi vulguin participar s'hi podran inscriure a partir de les 4 i fins a 8:45 del vespre a la sala Eudald Graells. La condició és anar disfressat de hippie. A les 11 es donarà el tret de sortir de la ruta pels carrers de Ripoll a la plaça de la Lira. El grup guanyador rebrà un xec regal de la Unió de Botiguers per valor de 200 euros.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Uni Girona es vol refer de la desfeta a la final de la Copa amb una victòria de l'Eurocup.
Afronten els quarts de final de la segona competició continental femenina contra l'Asvel de Lió, amb l'anada a la pista francesa a partir de les 8. L'expedició va marxar ahir per carretera ja sense Murphy, que ha tornat als Estats Units, i sense Reisingerova, baixa per lesió.
En hoquei patins, el Lleida Llista Blava es prepara per la Cers.
Dissabte podria obtenir el bitllet per la final a 4. Si ho aconsegueix en el partit contra el Nantes, seria el segon any consecutiu que els d'Albert Folguera es colen entre els millors equips del continent.
UAU Lleida Ràdio, Sergi Quiu.
L'equip de la capital del Segrià arriba al partit de tornada dels quarts de final en bona forma, i és que no només van aconseguir dur a terme un bon paper a la Copa del Rei, sinó que van superar contundentment a l'Alcoi el passat cap de setmana. Lluís Tomàs, porter de Lleida Llista, defineix així la forma en què arriba el seu equip.
Sí, l'equip està en dinàmica positiva. El partit de l'Alcoi, crec que l'equip va fer un molt bon partit, tornant a tindre encert de cada porta, tot i que vam disposar de moltes ocasions. I bé, l'equip arriba bé, amb ganes, i amb ganes d'afrontar també aquesta part més atractiva de la temporada, on et comences a jugar diferents coses gràcies al treball de tots els mesos anteriors.
A davant, els llistats tindran a un Nantes que arriba amb poc a perdre, i és que el resultat a favor 3-5 pels lleidatans pot portar la relaxació i confiança del Lleida Llista. Tomàs, però, no ho creu així.
No, perquè si nosaltres ens pensem que guanyarem sense jugar al 100%, llavors no ens mereixerem guanyar. Per tant, estic convençut que l'equip sortirà a competir des del minut 1, com han fet sempre. Si algú té aquest equip és que competeix, a vegades amb més encert, a vegades amb menys, però competeix tots els partits i tots els minuts. Per tant, jo personalment en aquest sentit estic tranquil.
Cal recordar que el partit és aquest dissabte a les 8 del vespre al pavelló 11 de setembre de Lleida.
El bàsquet Almeda visita la Unió Esportiva Mataró amb intenció de vèncer i recuperar la primera posició en solitari.
L'equip de Cornellà té un partit pendent, ja que el xoc vital contra el City Leafs i Unigirona es jugarà diumenge 17 de març. Les mataronines van vèncer en l'última jornada a casa del penúltim classificat, el Club Natació Terrassa, 43-58, i arriben a l'enfrontament classificades a mitja taula. El partit de bàsquet en joc es disputarà aquest dissabte a les 6 al pavelló d'esport Josep Mora de Mataró.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Del 6 al 24 de març, 38è Festival de Jazz Terrassa. Danilo Pérez, John Patitucci, Terry Lyne Carrington, Kenny Barron, Ju Sunna, David Murray, Dan Brown i figures del jazz català a diferents escenaris. Fins a 60 concerts i activitats per celebrar el 60 aniversari del Club de Jazz Terrassa. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Els nous talents de la música es troben a l'Auditori en la tercera edició del Festival Emergents Barcelona.
8 dies, 200 joves músics i 20 concerts protagonitzats per joves valors de la música clàssica, el jazz i el flamenc.
Vin al Festival Emergents 2019 del 17 al 24 de març i descobreix les estrelles del futur. Entrades a auditori.cat.
La planta del dia. Marta Dobreuil, biòloga i responsable de femarrels.cat.
L'hisop fou introduït a l'Europa central com a planta culinària pels monjos benedictins durant el segle X. És un arbust poc abundant a Catalunya, amb una agradable olor que alguns els recorda a la sajolida i d'altres a l'espígol. És una planta que serveix com a condiment per a un gran nombre de plats, i combina molt bé amb el llorer. Se'l coneix sobretot per les seves propietats expectorants, la qual cosa el fa apropiat contra el refredat, tos, grip, asma i altres problemes broncopulmonars. En aquest cas s'utilitza la infusió de flors i fulles. També és una planta antidiaforètica, que significa que regula la transpiració i, per tant, evita la suor. És catalogada com una de les herbes de les dones, ja que s'havia utilitzat força per facilitar els parts, pel postpart i en cas d'avortaments. S'acostumava a prendre en infusió o bé se'n feia la coneguda xocolata d'Isop, afegint la infusió a la xocolata desfeta. En aquest sentit, alguns dels refranys que indiquen l'ús d'aquesta planta en les dones són: la planta que beu Isop té el part a prop, o xocolata d'Isop torna la mare a lloc.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els caps de la Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya el 2017 incideixen en el judici al procés en destacar el caràcter violent de part dels votants l'1 d'octubre, així com en la inacció dels Mossos d'Esquadra, que diuen els va obligar a actuar. Montse Manent.
El comissari en cap de la Policia Nacional durant el referèndum, Sebastián Trapote, ha defensat l'actuació dels cossos de seguretat de l'Estat davant la gran resistència dels votants, que, segons ha dit, impedia cap mediació.
¿Mediación con quién?
Con los ciudadanos.
Pero si no nos dejaban entrar en los colegios, ¿cómo vamos a mediar? Si la resistencia era brutal, dígamelo usted, señor letrado, es que no sé cómo vamos a mediar. No había ninguna persona ahí que quería mediar. Evidentemente nos están obstaculizando, nos están agrediendo, nos están poniendo problemas para cumplir una orden judicial.
Els Mossos d'Esquadra busquen a Mataró un home de 40 anys acusat d'agredir sexualment una menor del municipi.
El cas ha aixecat la indignació de la localitat. Tots els grups de l'Ajuntament mataroní han fet avui front comú per condemnar aquesta presumpta violació.
Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
Per ara, la investigació segueix oberta i, per tant, no es pot donar cap més informació al respecte. Escoltem l'alcalde de Mataró, David Bote.
Davant la presumpta violació de la qual hem tingut coneixement, l'Ajuntament de Mataró vol manifestar el rebuig i la condemna més absoluta d'aquest fet i de qualsevol altra agressió. Les agressions sexuals són una violació dels drets humans fonamentals i un atemptat contra la llibertat.
UGT i Comissions Obreres fan una crida a la participació massiva a la vaga feminista de demà, 8 de març.
Al Barcelonès Nord, els sindicats demanen als ciutadans que lluitin contra la discriminació social, laboral i econòmica i contra la violència de gènere.
Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García.
Des de la UGT demanen a les dones que no facin ni un pas enrere i es mobilitzin. Escoltem Reyes Solaf, secretària comarcal de la UGT al Barcelonès Nord.
Los derechos que hemos conseguido no vamos a dejar que nos lo arrebaten. Y sobre todo a los hombres pedirles que participen, porque hay tres objetivos. Es la brecha salarial, la discriminación laboral dentro de la empresa y sobre todo el tema del acoso en los centros de trabajo y la violencia de género.
Polèmica a Santpedor, al Bages, per la decisió de l'Escola Riu d'Or de castigar un grup d'alumnes per no haver-se disfressat com la resta durant el Carnestoltes.
La decisió no ha agradat gens als pares d'aquests menors que han decidit denunciar el cas a les xarxes socials.
Ràdio Sant Fruitós, Marcel Tarazona.
La resposta del centre va ser un comunicat signat pel Departament d'Educació on es subratllava que les normes s'han de respectar per facilitar la convivència. I des de la pròpia AMPA, el president Ivan Olmo lamentava que les queixes s'haguessin fet per lliure, sense parlar primer amb l'escola.
El que ens sap greu és que les famílies no segueixin el protocol que hi ha per posar-se en contacte amb l'escola quan no estàs d'acord amb una cosa.
Vilafranca del Penedès escalfa motors per la celebració demà de la popular Rua de Carnaval.
Coincidint amb el Dia de la Dona, carrosses i comparses se sumaran a les reivindicacions feministes amb pancartes.
Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
El cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Àngel Hom, explica que això va motivar un debat sobre si o no, però finalment es va decidir mantenir-lo, acompanyant les carrosses amb pancartes solidaritzant-se amb la reivindicació.
És una coincidència una mica atípica. Ens ha generat dubtes. Ho hem exposat, però tothom ha decidit que tirem endavant.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un cop més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Bona tarda. Tarda en conjunt força tranquil·la a bona part del país, però amb alguns ruixats a la zona nord de les comarques de Girona, a la zona de l'Alt Empordà, també a la Garrotxa, al Ripollès, precipitacions que localment podran ser d'intensitat moderada, però que tendiran ja a desaparèixer a partir del vespre. A la resta del país esperem una tarda en conjunt assolellada, amb alguns núvols d'evolució diurna que també doncs, es mantindran presents a punts del Prepirineu, zones de muntanya de la meitat est del país i també a la serralada litoral. En conjunt, però, aquests núvols també es dissiparan al llarg del vespre. Demà tindrem una jornada conjunt força tranquil·la, però amb alguns intervals de núvols. Al matí, núvols alts i mitjans que arribaran per l'oest, seran puntualment més compactes a la zona del Pirineu, fins i tot amb alguna precipitació feble al vessant nord, i a la tarda es trencaran, però es formaran també alguns núvols a zones de muntanya, que a punts del nord-est i del Pirineu podrien deixar algun ruixat de caràcter molt local i molt aïllat. Demà la temperatura mínima baixarà, però la màxima esperem que sigui més alta. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora complicada la circulació a les carreteres i autopistes més properes a l'àrea de Barcelona, compta la C32 perquè un accident a l'altura de Gavà complica el trànsit en aquest punt, provocant cues entre Sant Boi i Gavà en direcció sud. A banda, veiem per càmeres també trànsit lent a la B23, a Esplugues de Llobregat fins a l'entrada a l'Avinguda Diagonal i també al Papiol de sortida en direcció Martorell i a la B24 també l'antídot a Cervelló per anar en direcció Tarragona. A banda dels accessos nord, la C-17 encara molt carregada amb un Montcada i Reixac d'entrada cap a Barcelona. A la B-30 es mantenen les cues a Badia del Vallès en direcció sud, també en direcció Tarragona. Destaquem també la 2, on un accident amb un camió implicat al Bruc talla un carril de sortida per anar cap a Lleida, provocant cues en aquest punt. I també destacar l'autopista P7, amb aturades a Barberà del Vallès per als conductors que circulen en direcció Tarragona. A banda de les rondes, també molt plenes encara aquesta hora del vespre, veiem per càmeres a la ronda de dalt un tram de circulació lenta amb aturades entre Esplugues i Vall d'Hebron per anar cap al Nus de la Trinitat, i si circuleu per la ronda litoral, aquí trobareu punts de lentitud entre Besòs fins pràcticament al Nus de la Trinitat. Això és el més destacat. Molt bona tarda.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la perla verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Els caps de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya durant la tardor de 2017 han centrat avui les declaracions en el judici al procés. Tots dos han assegurat que van haver d'actuar durant el referèndum per la inacció i la ineficàcia dels Mossos d'Esquadra. Han assegurat que l'ús de la força va ser la mínima i proporcional davant d'actituds violentes de les persones que eren davant dels col·legis. El primer a declarar ha estat el cap de la Policia Nacional, Sebastián Trapote. Montcarvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote, ha assegurat que l'1 d'octubre van activar el Pla B perquè els Mossos no actuaven i que el van activar abans i tot de les 8 del matí, quan els col·legis encara no havien obert. Trapote ha dit que les multituds de davant els punts de votació eren molt violentes cap a la policia, que va actuar sempre amb mesura.
Siempre, siempre se ha utilizado, vuelvo a reiterar, de una manera racional, proporcional y congruente. Siempre. La policía no se dedica a golpear de una manera gratuita.
Trapote ha dit que la Policia Nacional no va tancar cap lloc de votació, que 65 agents van resultar ferits i que no li consta que els policies paguessin ningú al cap i que no van intentar ni mediar amb la gent perquè era impossible.
Mediación con...
Con los ciudadanos.
Pero si no nos dejaban entrar en los colegios, ¿cómo vamos a mediar? Si la resistencia era brutal. Nos están obstaculizando, nos están agrediendo, nos están poniendo problemas para cumplir una orden judicial.
Trapote ha justificat la presència durant hores de la Policia Nacional davant la seu de la CUP el 20 de setembre per assegurar-se, ha dit, que no traiessin material de propaganda del referèndum que els constava tenien, i ha reconegut que mai no van tenir un ordre judicial.
El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, ha acusat els Mossos de fer seguiments a guàrdies civils en els dies previs a l'1 d'octubre. A més, ha assegurat que hi va haver 131 assetjaments a les seves casernes. Gozalo també ha explicat que els dos cotxes de la Guàrdia Civil malmesos davant la Conselleria d'Economia no es van guardar al pàrquing perquè no hi entraven.
En respostes a la Fiscalia, el tinent general ha dit que l'1 d'octubre van haver d'actuar davant la passivitat dels Mossos. Segons ha explicat, els guàrdies civils van intervenir en 71 locals i en la majoria els votants eren molt violents, fins al punt d'haver-se de retirar de 14 punts de votació i que 55 agents resultessin contusionats. Gozalo també ha afirmat que la gent evitava l'entrada dels agents als col·legis de manera violenta perquè els tenien ganes, donat que la Guàrdia Civil havia estat el cos que més paperetes havia requisat. A més, ha dit, els concentrats estaven molt organitzats i utilitzaven un llenguatge prebèlic.
Bueno, talleres de formación teórico-práctica para resistir o oponerse a lo que ellos decían que había que defender pues las urnas, defender la República o defender el referéndum, efectivamente. Entonces, esas actividades para defender, ya empleando un lenguaje, si se me permite, prebélico.
Durant la tarda, Gozalo ha respost les preguntes de la defensa. Allà s'ha traslladat a la mobilització del 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia. Ha defensat que no actuessin els antiavalots de la Guàrdia Civil perquè no eren prou per fer front a la gent que hi havia concentrada i ha parlat dels cotxes malmesos davant de l'edifici. Gozalo ha dit que van haver de ser aparcats allà perquè no entraven al pàrquing, quelcom que ha suscitat l'interès del lletrat Jordi Pina.
Entonces me dijeron, no, es que no podían entrar, no cabían.
¿Le manifestó la persona que le hizo este comentario que intentaron introducir los vehículos en el parking y no cabían o simplemente hicieron un cálculo a ojímetro?
Pues mire, no entré en el detalle de si tomaron algún tipo de medidas métricas al respecto.
Gozalo també ha admès que es van deixar armes llargues als vehicles, tot i que ha explicat que eren escopetes llançadores de pilotes de goma.
En la sessió de tarda, que encara dura, l'excomissari d'informació dels Mossos, Manel Castellví, ha explicat que es va sentir frustrat quan poc abans de l'1 d'octubre va alertar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que els enfrontaments entre policia i votants serien inevitables i tot i això, ell va decidir tirar endavant el referèndum.
Manel Castellví ha defensat l'actuació i el dispositiu preparat pels Mossos d'Esquadra per l'1 d'octubre. L'excomissari dels Mossos ha dit que gràcies a la seva tasca no es van obrir uns 239 punts de votació. Castellví també ha recordat una reunió amb el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el conseller d'Interior, Joaquim Forn, en la qual els responsables policials van alertar que el conflicte de l'1 d'octubre era inevitable.
Ja s'ha dit frustrado, no? Un poco frustrado en el sentido de decir... el día 1 de octubre unos van a acceder a ese colegio y se va a hacer y los otros si están sentados se levantarán o se opondrán, digamos, a esa acción de la policía y eso es un conflicto, eso es un desorden, eso es un conflicto.
Manel Castellví ha remarcat que ells en tot moment van assegurar que complirien amb la interlocutòria dictada per la jutgessa en relació amb l'1 d'octubre.
I encara una notícia d'última hora. Esquerra Republicana ha anunciat que un dels acusats, Oriol Junqueras, serà el seu cap de llista per les eleccions generals del 28 d'abril.
Junqueras també encapçalarà la candidatura dels republicans a les eleccions europees, amb Diana Riba de número 2. De fet, avui s'havia anunciat que Junqueras és el candidat de l'Aliança Lliure Europea per presidir la Comissió Europea.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Indignació a Mataró després de fer-se públic un nou cas d'agressió sexual a una menor del municipi. Els Mossos d'Esquadra busquen el presumpte autor dels fets, un home de 40 anys. Mentrestant, avui tots els grups de l'Ajuntament han fet front comú per condemnar aquesta presumpta violació. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
Un cas que es va fer públic ahir al vespre i sobre el que ara hi ha una investigació oberta. Els Mossos d'Esquadra es troben buscant a un home a Mataró per haver abusat sexualment d'una menor, confirmar Mataró Visual a través de fonts policials, tot i que per ara la investigació segueix oberta i, per tant, no es pot donar cap més informació al respecte. Escoltem l'alcalde de Mataró, David Bote.
Davant la presumpta violació de la qual hem tingut coneixement, que va patir una veïna de la nostra ciutat el passat diumenge dia 3, l'Ajuntament de Mataró vol manifestar el rebuig i la condemna més absoluta d'aquest fet i de qualsevol altra agressió. Les agressions sexuals són una violació dels drets humans fonamentals i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones.
La menor hauria reconegut els fets i hauria explicat que l'agressor era un conegut de la família.
A Lleida, el president de Vox, detingut per suposats abusos sexuals a discapacitats, José Antonio Ortiz Cambray, s'ha sotmès avui a una roda de reconeixement davant d'un dels denunciants. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant més proves incriminatòries abans de passar-lo a disposició judicial demà. UAU, Lleida Ràdio, Mar Parelló.
S'han analitzat els seus dispositius electrònics per si troben proves que l'incriminin, com ara imatges de contingut sexual. José Antonio Ortiz també s'ha sotmès aquest dijous al matí a una roda de reconeixement. La compareixença judicial d'aquest divendres es durà a terme sense contacte visual entre la víctima i l'investigat i les preguntes només les podrà fer un professional assistencial. Els Mossos van detenir Ortiz Cambray aquest dimarts després de rebre una denúncia de dos discapacitats d'uns 30 anys que estan tutelats per la Fundació Alosa de Lleida i que treballen per Aspros. Recordem que va ser la Fundació Alosa la que va detectar missatges de WhatsApp fora de lloc entre els dos denunciants i Ortiz. Els investigadors sospiten, però, que hi podria haver més afectats, inclús discapacitats menors d'edat. Ortiz Cambray es va presentar com a líder de la formació a Lleida, tot i que Vox va negar que ho fos i el va suspendre de militància.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
UGT i Comissions Obreres fan una crida a la participació massiva a la vaga de demà, 8 de març, sota el lema per la igualtat real, pels avenços en drets i davant qualsevol risc i amenaça. Al Barcelonès Nord, els sindicats demanen als ciutadans que lluitin contra la discriminació social, laboral i econòmica i contra la violència de gènere. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García.
La presentació de la convocatòria de vaga al 8M ha servit als sindicats per exigir al govern que totes les empreses tinguin un pla d'igualtat, tinguin el nombre de treballadors que tinguin. I és que fins ara només les empreses de més de 250 treballadors estaven obligats a tenir un pla d'igualtat. Des de la UGT demanen a les dones que no facin ni un pas enrere i es mobilitzin. Escoltem Reyes Solaz, secretària comarcal de la UGT al Barcelonès Nord.
Los derechos que hemos conseguido no vamos a dejar que nos lo arrebaten. Y sobre todo a los hombres, pedirles que participen, porque hay tres puntos claves, tres objetivos. Es la brecha salarial, la discriminación laboral dentro de la empresa y sobre todo el tema del acoso en los centros de trabajo y la violencia de género.
Des de Comissions Obreres demanen també al govern que ratifiqui el conveni 189 que reconeix el dret a cotitzar de les dones cuidadores.
I en aquesta setmana prèvia al Dia de la Dona volem repassar també algunes de les xifres que evidencien les diferències de gènere encara presents a la societat. Avui analitzem les situacions de pobresa i les dades mostren un perfil molt concret, el d'una dona amb una feina precària i amb fills a càrrec. Anem al detall, són dades que ha recollit Mònica Hernández.
Les darreres dades estadístiques oficials sobre com afecta la taxa de pobresa per sexes mostren que mentre que en els homes la taxa és d'un 23,9%, a les dones aquesta taxa se situa en el 25,6%, gairebé un punt per sobre de la mitjana. I entre les dones amb fills a càrrec, les situacions de pobresa s'accentuen encara més a les llars monoparentals, que en el 80% dels casos estan encapçalades per una dona. Un 35% d'aquestes llars es troben en risc de pobresa. També l'atur de llarga durada és més present entre les dones. En els homes la taxa és del 4,5%, mentre que entre les dones és del 4,9%. Segons l'enquesta de condicions de vida, un 51% de les dones admet que té dificultats per arribar a final de mes. Només un 48% dels homes reconeixen aquesta dificultat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Polèmica a Sant Padó del Bages després que la direcció de l'escola Riudor hagi decidit castigar sense pati durant tota una setmana un grup d'alumnes de sisè per no haver-se disfressat com la resta durant el Carnestoltes. La decisió no ha agradat gens als pares d'aquests menors que han decidit denunciar el cas a les xarxes socials i la notícia ja s'ha fet viral. Ràdio Sant Fruitós, Marcel Tarazona.
Els fets es remunten a dijous passat, dia de Carnaval i dijous llarder. Després de dies fent tallers i treballant a classe per fer-se uns complements i disfressar-se de superherois, que era l'eix temàtic de l'escola enguany, un grup d'alumnes de sisè de primària va aparèixer el dia de la festa en pijama, una actuació que no va agradar al centre de valdre el càstig de perdre 5 dies de pati. Un dels pares dels alumnes, però, va fer un escrit viral a les xarxes socials criticant l'escola i apel·lant a la llibertat d'expressió dels nens. La resposta del centre va ser un comunicat signat pel Departament d'Educació on es subratllava que les normes s'han de respectar per facilitar la convivència. I des de la pròpia AMPA, el president Ivan Olmo lamentava que les queixes s'haguessin fet per lliure, sense parlar primer amb l'escola.
El que ens sap greu és que les famílies no segueixin el protocol que hi ha per posar-te en contacte amb l'escola quan no estàs d'acord amb una cosa.
Des de l'escola Riu d'Or no volen comentar més sobre el tema per no fer-lo més gran, diuen, i asseguren que no han rebut, això sí, queixes de ningú de forma oficial.
L'ampliació de l'escola Joan Maragall de Santa Pau a la Garrotxa haurà d'esperar uns mesos més. Desacords entre el Departament d'Ensenyament i l'empresa que havia de fer-les podria fer que s'hagi de tornar a convocar el concurs i que els terminis s'allarguin fins al curs que ve. Olot Televisió, Judit Lechón, bona tarda.
Bona tarda. Aquest gener Santa Pau esperava veure començar les obres de l'escola Joan Maragall. El Departament d'Educació havia anunciat una inversió de 625.000 euros per ampliar les instal·lacions davant l'augment d'alumnes dels últims anys. Ara, però, un nou imprevist manté encallat l'inici dels treballs. Pep Companys és l'alcalde de Santa Pau.
I la mala notícia és que la setmana passada ens van trucar des del departament dient que hi havia hagut un problema entre l'empresa adjudicatària, l'empresa que havia guanyat el concurs Infraestructures, i que de moment semblava que l'empresa aquesta doncs, es negava a signar el contracte i, per tant, doncs, es negava a fer l'obra.
L'Ajuntament de Santa Pau creu que la falta d'acord entre l'empresa que havia de fer l'obra i la Generalitat podria allargar els terminis mig any més, quan la previsió era que estigués acabada a principis del curs 2019-2020.
Tot a punt perquè aquest divendres se celebri la popular Rua de Carnaval de Vilafranca del Penedès. Coincidint amb el Dia de la Dona, carrosses i comparses se sumaran a les reivindicacions feministes amb pancartes. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler, bona tarda.
Bona tarda. Una de les principals novetats d'aquest any serà l'increment de participants, arribant al voltant d'unes 4.000 persones, concretament amb 35 carrosses i 8 comparses. Des de ja fa alguns anys, la Rua a Vilafranca es fa el divendres després del Dimecres de Cendra. Aquest any ha donat la casualitat que s'escau també en el dia 8 de març. El cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Àngel Hom, explica que això va motivar un debat sobre si canviar el dia o no, però finalment es va decidir mantenir-lo, acompanyant les carrosses amb pancartes solidaritzant-se amb la reivindicació.
És una coincidència una mica atípica. Ens ha generat dubtes, ho hem exposat, però tothom ha decidit que tirem endavant.
També per l'augment de carrosses, una altra de les novetats és que s'ha reduït l'aportació econòmica que es fa als participants i s'han suprimit els premis.
I a Cervera ja escalfen motors per la tradicional passió medieval que arrencarà el proper 6 d'abril, aquest any amb una vessant pedagògica. Mentrestant, però, aquest cap de setmana, i per fer un tastet, s'escenificarà les veus silents en el marc de la capitalitat cultural. Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
La quarta edició de la Passió Medieval de Cervera incorporarà un component pedagògic, del qual participen els alumnes de Teatre Medieval de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, els alumnes de Batxillerat d'Arts Escèniques i també el cicle de formació de grau superior d'escultura aplicada a l'espectacle de l'Escola d'Art Ondara de Tàrrega. Aquesta serà una de les novetats que oferirà la representació d'enguany de la Passió. Ramon Rolles és l'alcalde de Cervera.
Com a veïns hauríem d'exigir als polítics que a partir d'uns mesos hauran de dirigir paeria, parlament, etc. Els hem d'exigir que segueixin apostant per aquest esdeveniment únic al món.
La representació es durà a terme el dissabte 6 d'abril a les 7 de la tarda, però com a prèvia, aquest cap de setmana s'escenificarà Les veus silents, una peça que vol ser una mirada femenina que reivindica el paper de les dones en la vida de Jesucrist.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Unigirona es vol refer de la desfeta a la final de la Copa amb una victòria a l'Eurocup.
Afronten els quarts de final de la segona competició continental femenina contra l'Asvel de Lió amb l'anada a la pista francesa a partir de les 8. L'expedició va marxar ahir per carretera ja sense Murphy, que ha tornat als Estats Units, i sense Reisingerova, baixa per lesió.
El Força Lleida, per últim reforç.
Jukan Jukanovic, base de 26 anys i 1,83 d'alçada, que arriba després de ser el jugador més valuós de la Lliga Sèrbia el curs passat. Aquesta temporada acumula una mitjana de 17 punts i 25 de valoració. El club el seguia des de fa temps i després de la baixa de Turner es va decidir la seva contractació. Un nou reforç per fer front al partit de demà contra el Granada.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
L'ICG Força Lleida ha tornat a encadenar una dinàmica negativa en aquesta segona volta de l'Aleport. Als lleidatans els hi resisteix aquesta 12a victòria de la temporada, que fa setmanes que busquen i que intentaran aconseguir davant el Granada, un rival que no porta a l'optimisme a l'entorn lleidatà, conscient dels problemes que tenen en forma de lesions. Tot i això, Jorge Serra, entrenador dels de Negre, creu que el bloc de la plantilla i els dos fitxatges presentats aquesta setmana competiran fins a l'últim moment.
Con ese bloque de trabajo que llevamos tiempo jugando, ¿no? Chapela, Quintela, Obi, Erika, Blay, Miki, los que fuimos a Melilla, y a ver si los dos nuevos nos dan un poquito de rotación y nos echan una mano, pero el equipo va a competir seguro, el equipo va a competir seguro.
El partit serà aquest divendres a les 9 del vespre al Barris Nord. Jukanovic i Onil comptaran amb els primers minuts amb la samarreta lleidatana.
En futbol, el Girona s'adjudica la Supercopa de Catalunya davant del Barça.
En el partit que es va disputar la nova Creu Alta de Sabadell, els blancs i vermells es van imposar per la mínima amb un gol de penal marcat per Estuani. També ahir el Cornellà es va classificar per la final de la Copa Federació amb un triomf davant l'Inter Madrid de Boadilla per 1-0. El rival a la final sortirà del duel entre el Socuellamos i el Mirandès amb 3-0 favorable als de Miranda d'Ebre de l'anada.
En hoquei herba, les competicions es decidiran a Terrassa.
L'Atlètic Terrassa acollirà la Copa del Rei i de la Reina del 2020, que es disputarà del 20 al 22 de desembre.
Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
L'Atlètic de Terrassa acollirà l'edició de 2020 de la Copa del Rei i de la Reina, de hoquei. Però atenció, perquè serà en aquest 2019, ja que el calendari de la Federació Internacional amb la disputa de la Pro League ha fet que el calendari del hoquei hagi de canviar. I de quina manera? Això farà que aquesta temporada o aquest any 2019 viurem la Copa, que es disputarà molt aviat a Madrid, a les instal·lacions del Club de Campo, i també viurem a finals d'any la del 2020, els dies 20, 21 i 22 de desembre. Això significa que el calendari canviarà totalment del que estava previst, i és que aquesta competició de la Pro League farà que la temporada vinent pràcticament haurem de viure dues edicions de Copa en poc menys de 10 mesos.
D'altra banda, el Club Egara serà la seu de les finals a 4 pels títols de Lliga el cap de setmana del 18 i 19 de maig. Serà la segona vegada que el Pla de Bonaire acollirà la competició.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Des de la Diputació de Barcelona, teixim aliances amb les dones, les institucions i els municipis per transformar la societat. Treballant polítiques feministes, donant suport als moviments feministes i impulsant municipis feministes. Diputació de Barcelona.
Vine i fem un viatge en el temps. Exposició fotogràfica Mirem el passat. Fins al 22 de març a la Seu de Barcelona, a Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. Més informació a diva.cat/exposicions. Diputació de Barcelona.
Patint pel temps, l'essència et fa ser així com ets, de trossos de matins i nits, d'abraçades de veritat, i de petons prohibits la pluja fa feliç el bosc. El bé i el mal es van vivint, però que m'he callat els cops. Se m'han anat quedant per dins, si tampoc cal entendre-ho tot. Si no entenem d'encerts i errors, es fa una mica més bonic. Com respiren les tardes, es pot estimar com s'estimen els arbres, sense que ho vegi ningú, sense esperar res de ningú. Aquella cosa que...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.